Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. El sector de la restauració barcelonina no recuperarà de la crisi econòmica fins la Setmana Santa de 2022 i caldran de 2 a 3 anys per recuperar la normalitat després de la pandèmia. Ho ha dit a Ràdio Estel Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.
A veure, jo crec que és una situació millor que la que teníem perquè hem recuperat les condicions de funcionament prepandèmia i això és positiu pel sector de la restauració, ja diria que pel conjunt de la ciutadania, però és obvi que després d'un any i mig llarg de sacrifici l'empresariat està literalment trinxat.
Pallarols també ha demanat que es tingui en compte que des del sector estan molt endeutats i que els espera un any molt complicat, un any de recuperació i de retorn del deute acumulat després de l'impacte de la pandèmia. Recuperar les condicions prepandèmia no vol dir recuperar el sector del tot, per això ha demanat no fer passes enrere. Tot plegat el dia que Salut ha obert la porta a aplicar el passaport Covid en altres sectors i hi ha més de 100 persones a l'UCI. Des del Departament de Salut demanen estar atents els pròxims dies i setmanes per veure quins casos s'haurien de seguir en cas que la situació empitjorés. A Catalunya, a hores d'ara, hi ha 9 casos localitzats de la variant Delta Plus, una nova mutació de la Covid més transmissible. I avui també ha començat la campanya de vacunació de la grip. Els majors de 70 anys rebran de forma simultània la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que els nivells de circulació del virus de la grip són menors en comparació amb l'època d'abans del coronavirus.
La campanya anterior van aconseguir vacunar a un 62% de les persones majors de 65 anys. El nostre objectiu és que això arribi el més a prop del 75%, que és l'objectiu que a nivell mundial posa l'Organització Mundial de la Salut.
Cabezas ha explicat que enguany la campanya contra la grip no saben com serà, però tot apunta que serà diferent a la de l'any passat. Ha apuntat que els casos es concentraran sobretot entre els mesos de desembre i març. I Mercabarna compra per 70 milions d'euros una parcel·la de la zona franca i creixerà un 22% en superfície. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que estem davant d'un dia històric i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntat que amb aquesta ampliació es contribueix a mantenir el lideratge internacional de Barcelona com una ciutat capdavantera en la transició ecològica i sostenible. Entre les activitats que Mercabarna vol situar en aquest nou espai hi ha companyies que aportin valor afegit al producte fresc, una incubadora vinculada a projectes d'alimentació sostenible o companyies de transport sostenible. S'espera que l'ampliació es creïn 2.500 i 3.000 nous llocs de treball, el que consideren serà el mercat més gran del sud d'Europa. I la primera parada de la ciutat de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura del 2026 serà l'any vinent, amb la transformació de la Setmana de l'Arquitectura en el Festival d'Arquitectura de Barcelona, amb una perspectiva de capitalitat internacional i amb una ciutat convidada de referència cada any. Des de l'Ajuntament de Barcelona han afirmat que volen adaptar la Setmana de l'Arquitectura per fer un salt important i celebrar que Barcelona serà la capital. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha presentat aquest migdia un projecte ambiental que el departament impulsarà a les àrees de peatge alliberades de la C32 i la C33. El departament invertirà 8,5 milions d'euros en la transformació de les platges dels antics peatges de la C32 i la C33, que es convertiran en grans plaques fotovoltaiques.
Farem un projecte d'implantació de plaques fotovoltaiques per tal de generar energia verda que permeti el subministrament principal i, per tant, el subministrament energètic de tot el consum que té en aquests moments la xarxa de carreteres de Catalunya.
El vicepresident també ha explicat que el govern estudiarà posar benzineres elèctriques a les antigues àrees de peatge de la C32 i la C33. I ara els esports amb Pau Massip.
El migcampista blaugrana Frenkie de Jong té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i serà baixa pel partit d'aquest dimecres contra el Rayo Vallecano a Madrid. El neerlandès va acabar el partit d'ahir amb molèsties i avui el club ha confirmat la seva baixa. El club haurà d'esperar l'evolució de la lesió per saber quant temps estarà fora del camp de joc. De moment és dubte per als següents compromisos. Qui sí és possible que torni al terreny de joc és Dembélé. Avui ja ha entrenat amb la resta de companys i està pendent de rebre l'alta mèdica aquesta setmana. I encara pel que fa el Barça, el club va recaudar en el clàssic d'ahir 4 milions i mig d'euros. Ha estat la millor entrada de la temporada. Es van vendre les 30.000 entrades que el club va oferir. És una bona notícia tenint en compte la mala situació econòmica en què es troba actualment el club. Un Barça que, a més, revisarà els protocols de seguretat per tal d'evitar escenes com la que va viure ahir el tècnic blaugrana Ronald Koeman en sortir de l'estadi després del clàssic al partit contra el Real Madrid, en què desenes de persones van llançar-se al seu cotxe i fins i tot el van increpar.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 5 minuts, és dilluns, és 25 d'octubre de 2021. Aquí estem, a la tertúlia del Tot anirà bé, la tertúlia, perquè no s'acaba, en el sentit en el que marxen unes persones, arriben unes altres, però ens agrada passar-nos la tarda fent tertúlia, xerrant del que és la vida, del que són les històries, del que són les experiències que cadascú acumula i que ens ajuden a entendre el món de tants colors com és, no?, i de tants matisos com és, no? En ocasions, és allò de les imatges, no? Les imatges. Aquests dies, per exemple, que estem tots absolutament enganxats a les imatges del volcà, perquè per molt que nosaltres ho expliquem, de cap manera segurament hi ha una explicació verbal que pugui ajudar-nos a entendre aquella imatge que és espectacular amb totes les boques d'aquests dies. Joan Carles Tomasi, què tal? Bona tarda.
Hola. Espera.
Ah, que treus la mascareta? No? Sí, i tant. Sí, no
treus... És que saps passar. Ho fego.
Ah, doncs,
aleshores. Bona tarda.
Sense problema, sense problema. Ah, el que dèiem, no?, les imatges del volcà, Joan Carles, que són espectaculars i que segurament mereixen mil i una fotografies, no?
Mira, aquest mateix matí estava veient uns vídeos que bueno, ha fet amb uns drons i era espectacular. El que passa és que, clar, això comporta tot una història molt dramàtica per a moltes famílies, no? Però jo crec que... vull dir, m'estàs parlant del que és una visualització, no?, dels imatges. A veure, que és espectacular, no? El que sí que és veritat... a veure, que aquestes imatges ens fan... Vull dir, a mi personalment em fan pensar molt... I això passa perquè quan hi ha desastres, no? Vull dir, calmon, huracans, ciclons, inundacions... Això passa perquè l'home ha entrat dins del cercle de la natura, de l'espai vital d'ella, no? I llavors, quan passen coses com les que estan passant a Cala Palma, ens adonem de que ja fa molts anys que estem fent les coses malament, no?
Segurament molts més dels que et referies amb aquest comentari. No, això, el Juan Carlos ho sap molt bé, perquè és un home que s'ha passat la vida viatjant. Ara fa una estona m'estava explicant l'anècdota inacabada. A la ràdio podríem escriure un llibre que fossin les anècdotes inacabades, són aquells comentaris que es fan quan el micròfon està tancat i que de sobte s'han d'interrompre perquè s'obre el micròfon. I, per tant, arribem a tots vostès, no? Però el Juan Carlos i jo ens coneixem... No personalment, però sí, amb mil referències des de fa mil anys, i ara estàvem parlant de gent en comú, estàvem parlant de Rafa Vilasanjuan, que en el seu dia havia estat secretari general de Metges Sense Fronteres, que és l'organització amb la que ell treballa des de fa més de 25 anys, i m'estava explicant que un dia l'havia trucat al matí i li havia dit, tens el passaport a punt perquè aquesta tarda te'n vas a Ruanda. Sí. Aquest exemple de conversa, Joan Carles, a la teva vida t'ha passat mil vegades.
Sí, com a, que sí que és veritat que, saps, que mai podem entendre com la vida et pot canviar, vull dir, com un segon, eh?
Clar.
I vull dir que això va ser que l'any, a l'octubre de l'any 96, un dia pel matí, en truca Rafa i em diu, Juan Carlos, passaporte, a veure, qual tens? I dic, pues jo crec que bé. I em diu, et pots anar aquesta tarda a Ruanda? Jo vaig dir, pues sí, vamonos, ja està.
Sí, com que diu, vens al cine?
Sí,
no, pues tu també anar a Ruanda, no?
Sí, pues, però bueno, i mira, i des de llavors vull dir que porto posant metges 26 anys.
26 anys, ja.
Treballant.
26 anys treballant com a fotoperiodista,
sí,
és a dir, que es fotografia tot directament,
sí,
no?
Sí, sí. A veure, tot...
Tot és impossible.
Però, sí, massa. Que arriba un moment que a veure, vull dir que l'efecte que té en tu aquesta feina sempre és acumulatiu, no? I arriba un moment que si no, a veure, que si no saps gestionar tot el que estàs veient i tot el que està passant i tot el que t'envolta, no? A veure, t'afecta molt, evidentment.
Clar, perquè Metges Sense Fronteres treballa, tots ho sabem, en llocs especialment desafavorits, afectats moltes vegades per la gana, per la misèria, per la guerra. És a dir, que t'ha tocat tenir al davant totes aquestes situacions. I és una cosa que jo sempre he admirat molt dels que us dediqueu al fotoperiodisme, no? Fer instantànies a les que un no li pot tremolar el pols, però que hi ha tots els motius del món perquè aquella foto, en tema la metàfora, surti moguda, no? Perquè déu-n'hi-do a les coses que us heu hagut d'enfrontar, no?
Mira, vull dir, ostres, que en aquests dies que estem parlant molt, no?, de la diferència que hi ha entre una fotografia i una imatge. I jo, a veure, porto anys elaborant, no?, això. Per mi, una fotografia ha de tindre tesi. Per què? Perquè, vull dir, perquè està feta amb el cor, perquè està feta amb el cap, vull dir, amb el cap, perquè, vull dir, perquè l'has pensat, perquè hi ha una història darrere, perquè hi ha voluntat, i en definitiva perquè hi ha ideologia. Una imatge, a veure, és maca, bonic que la fiquem, la fem, o sigui, que la desmuntem. Una fotografia té molt més per darrere que, vull dir,
Per això el fotoperiodisme, no?
I clar,
perquè explica una història.
Ahí està. I llavors, vull dir, les fotografies potents són aquestes que et fan preguntar. Vull dir, que et fan reflexionar sobre el que estàs veient i que immediatament t'aporta qüestions i preguntes a tu mateix, no?
Déu-n'hi-do. Doncs portes unes quantes de preguntes fetes, no?
Porto masses.
Ja, m'imagino que, mira, fer-te preguntes és fàcil, trobar la resposta és molt més complicat, no?
A veure, jo porto fent, pues això fa anys, molts anys, i continuo veient les mateixes cares, no? Vull dir, jo crec que en els llocs que no hi ha esperança, estem condemnats i estem obligats a trobar esperança, no? Jo faig un tipus de fotografia que, vull dir, que no m'agrada fotografiar l'èpica de la misèria, no? Però, ostres, has de dignificar a la gent que tens davant, no? I, vull dir, no has de buscar la cara fosca. Vull dir, ja que t'estan oferint que entris a casa seva, has de ser molt respectuós, molt, moltíssim.
Absolutament d'acord. La memòria de l'olvido és un llibre. És un llibre que commemora aquests 25 anys de Metges Sense Fronteres, als quals fèiem referència.
Sí.
Tots són imatges teves, no? Un mosaic format per més de 140 imatges, fotografies que plasmen, que plasmen històries que t'has trobat a un munt de llocs, no?
Sí. A veure, això... Al març vam tindre una reunió amb l'editorial Blume. S'hi ha encantat. I ara et puc donar un scoop molt petit, que és que està esgotat.
Mira que és difícil, això, eh? Sali com estan les vendes dels llibres, que un llibre es vengui d'aquesta manera. I un llibre de fotografies, no? Efectivament.
Esgotat. Ens han quedat tots.
Bueno, és d'entendre, no? És fàcil d'entendre, no?
Però sí, però vull dir, no sé, ha estat bé, no? Però jo crec que, no sé, el llibre, vull dir, com has dit, no? A veure, intenta recollir tots els temes on metges que estan, vull dir, que estan ficats, no? Però jo crec que és un llibre d'històries personals, no? I són històries... A veure, jo dic, no?, sempre, que quan un nen entra en un centre nutricional de metges, no?, quan algú està en un hospital, té moltes possibilitats de que et surti per la porta. I això és molt important, no? Però Per altra banda, veig, no? Bueno, veig, ho sento, que el món no ha canviat res.
No ha canviat, no? I segurament les persones, malgrat les nostres grans diferències, quan estem en determinades situacions som iguals, no? Estic pensant en una persona que té gana al Brasil, és probablement una persona
igual.
Igual que si viu al Sudan o que si viu a Santa Coloma de Gramenet o a les Corts, no?
Has de pensar que la condició humana és, a veure, inherent que la vida.
Ja.
Que la vida és, vull dir, és aquí a Sants, a Granollers, Birmània, Laos, vull dir, a tot arreu. Però, clar, nosaltres, entes, podem anar aquí a fer una canya, podem sortir, i el que és molt important, això és una reflexió important, que en el món hi ha més de 2.000 milions de persones que no tenen accés a l'aigua potable.
Sí, sí.
Nosaltres, quan anem a l'aigua, que el que està a sota, que és potable,
Ja és fora, això, eh?
Llavors, hòstia, aquestes històries et fan pensar, reflexionar, vull dir, jo parlo molt, que amb el nen, que està aquí. Hòstia, que l'hem de donar valor a les coses.
Ui, tant.
Valor.
Escolta, Mia, tu has dit molt bé, no? Hi ha dos tipus d'imatges. Hi ha la imatge i hi ha la fotografia, no? I la fotografia, efectivament, va acompanyada d'una intencionalitat a l'hora d'explicar. M'ha agradat molt com ho has dit, no? D'explicar un determinat missatge. Però després hi ha les imatges. I les imatges que es queden al cervell, que són no tan fruit d'una professionalitat, sinó que són fruit de la humanitat. És a dir, que tu arribes a un lloc i veus alguna cosa que no saps per què, amb el pas dels anys, se't queda aquí. No? Perquè t'ha marcat pel que sigui, no? Aquest és el llibre que mai no es podrà publicar.
No.
Que és el de les imatges que tu tens dins, no?
Sí, però mira, ara ha de poder dir per què. Perquè tu, quan estàs requadrant una foto, per què és? Perquè tens molts, vull dir, i tens, perquè has pogut llegir molt.
Ja.
I totes aquestes coses que tu tens al cap, que és un procés intel·lectual intens, en dos dècimes ho marques i...
Ah, però aquesta ho tinc clar. I ara em preguntava les altres imatges, les que t'han provocat la vida, les que t'han provocat no la càmera de fotos, sinó la teva mirada.
Sí.
Si haguessis d'escollir-me, ja saps que les entrevistes de ràdio, amb això som un rotllo de gent.
No.
Clar, anem a buscar aquell exemple, aquell moment, aquella història...
No el tinc,
No el tens?
A veure... Que en tens
mil. Clar, per això.
Bueno, mira, t'explicaré una que ens va passar a Colòmbia. Estava amb un company, amb el Javier Chancho, i estaven a entrevistar, bueno, pues, vull dir, una àvia, que era una àvia que estava desplaçada en un barri a Bogotà. I, bueno, venia de la guerra, sí, i venia, i saps, no? Parles amb ella, temps, no estan parlant amb ella. Què li diem? Senyora Maria, què és lo que más echa usted de menos? I ens mira i així ens diu: que venga mi hija a sacarme los domingos por la tarde a tomar un helado a la plaza. Hòstia, això no em queda.
Ja.
Yeah. M'ha dit que ho està. A veure, que saps que després de tot el que passa, de tota la misèria, les morts, els rostres, que l'amor és sempre el que està per davant. I això és una passada,
Que maco això que expliques, El llibre jo no l'he vist, no l'he tingut físicament al davant encara.
Ho has dit i
bueno, no t'amoïnis, temps tindrem, però sí que tinc la impronta que m'han explicat del llibre, em diuen que és una joia, que és una joia... De fet, és una joieria. No tant una joia, sinó més aviat una joieria, perquè allà hi ha 140 petites joies, o grans joies, que expliquen històries. I això és magnífic. I me n'alegro molt, de veritat, que tal com està, i t'ho dic de debò, el tema de les vendes de llibres, i més, com tu molt bé comentaves, les vendes de llibres de fotografia, en aquest cas ja aneu per una segona edició, que avui en el mercat editorial això són grans, grans notícies. Escolta'm, i mirant cap al futur, segueixes amb el passaport a punt per sortir el dia que calgui cap a Ruanda, o diguem que aquest senyor una mica més jove que tu...
Qui... Leo, què?
Leo,
què fas?
Podem saludar el Leo un moment? Deixes que et saludi un moment per antena o no? Sí, atrapa't el micro. Com estàs, Leo?
Molt bé.
Clar, tu ets el fill, no?
Sí.
Quants anys tens?
9
anys. A tu això de que el teu pare, de sobte el truquin per telèfon i li diguin aquesta tarda te'n vas a Ruanda, què et sembla?
A mi... em dona igual.
T'és igual, que se'n vagi o no se'n vagi, t'és igual, sí? Estàs sí. acostumat, m'imagino, no? Clar, o sigui, igual que altres pares se'n van a treballar a l'oficina i se'n van, no ho sé, a Sagrada Família, el teu pare se'n va a treballar i se'n va a Palestina. No? I quants dies està fora?
No ho sé.
15 dies.
15 dies. Déu-n'hi-do.
Sí, 15.
15, eh? M'ha dit que vols ser futbolista, tu.
Sí.
Sí? Ets bo o no?
Bueno,
no,
no ho sé.
Normal. Però...
De quin equip?
Ui.
De quin equip?
Digue-li.
A l'equip on jugo.
A l'equip on jugues i en el que t'agradaria jugar, també.
A veure.
Jo jugo en el Sant Andreu.
Molt bé.
I m'agradaria jugar en el Rayo.
En el Rayo Vallecano? I això? Per què?
Porque es un equipo bajo, o sea, que tampoco es muy bueno, pero...
Però te gusta.
Parla català.
No, que parli com vulgui.
No.
Molt bé. Escolta'm, gràcies per haver interromput que està jugant.
Estoy creando una camiseta.
Estás creando una camiseta de qué? ¿Qué juego es este?
Este es...
Bueno, ella está...
No, no, mira.
A ver. Es que está dissenyant.
¿De quién equipo es?
Del Madrid.
O sea, que tienes que estar contentísimo hoy, ¿no?
Sí.
Qué simpático.
Mira, estoy jugando a este juego.
Está jugando a un joc, que no sé cómo es diu.
En el que va de fútbol.
Qué extraño, ¿no? Qué extraño.
No. Compran y fichan.
O sea, que tú vas para ser presidente del Rayo Vallecano.
Sí.
Está fantástico. Gracias por habernos dejado interrumpir tu juego. Joan Carles, un plaer, de veritat, haver-te conegut. Enhorabona, molt enhorabona per aquestes memòries de l'olvido, que em feia reflexionar. Només el nom ja em feia reflexionar. Memòries de l'olvido, ¿no? Y el olvido tiene memoria, eso sí. Es que no lo ha olvidado nunca, entonces, ¿no?
Aquí está.
Un plaer, de veritat, Joan Carles, moltíssimes gràcies. I enhorabona, I enhorabona.
Aquí estem.
Les 4:22 minuts, fem una petita pausa. Tornem de seguida aquí a Radio Estel, el Tot anirà bé.
Radio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Right. Les 4:24 minuts, dilluns 25 d'octubre 2021. Sembla que encara tenim bon temps, si més no a la ciutat de Barcelona, però aquest matí parlava amb una amiga meva que viu a la muntanya, deia un fred. A veure què és el que ha de passar les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps m'ha marcat en aquests moments per temperatures més agradables que les que tenim a primeres hores del matí. Es van recuperant a poc les temperatures i ara mateix tenim valors de 15 a 20 graus a bona part del país, puntualment una mica per damunt d'aquest valor màxim. La previsió per aquesta tarda ens anuncia ambient assolellat a bona part de Catalunya, la presència d'alguns núvols poc importants a punts de les comarques del nord de Barcelona, de l'interior i sud de Girona, i de cara a demà esperem una jornada idèntica a la d'avui. Això significa ambient assolellat a bona part del país, amb la presència d'algunes boires en començar la jornada, però sobretot amb aquestes baixes temperatures de primeres hores del matí que ens acostaran gairebé als 0 graus en molts punts de les comarques del Pirineu i per sota dels 5 a les comarques de l'interior. El dia serà més o menys suau com el d'avui.
Sembla que resisteix una mica la baixada de temperatures, que sí que s'està vivint de manera important en altres indrets, com Madrid, per exemple, no? Que estaven dient que realment hem anat d'una banda a l'altra i de la calor han passat el fred en poquetes hores. Nosaltres, en poquetes hores, el que farem és rebre una dona que ens agrada molt. Demà, a aquesta hora, amb nosaltres, Andrea Vilallonga. Què tal, Andrea? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquí congelada, a la muntanya, tot bé.
Tu estàs a la muntanya congelada, efectivament. Tenim aquestes dues referències, però ja saps que els de Barcelona, acabem parlant de Barcelona i ens equivoquem.
Exacte. No tots estem allà, no tots.
Absolutament. Andrea, demà de què parlem?
Mira, demà parlarem de l'èxit. Què et sembla?
Em sembla una idea fantàstica. Em sembla que és molt difícil saber assumir l'èxit, no? Moltes vegades...
Bueno, sobretot que jo crec que la primera pregunta que ens farem, i això ja t'ho deixo perquè ho pensis, que és què és per tu l'èxit? Perquè confonem l'èxit amb ser famós, ric, però per moltes persones tenir èxit a la vida no té res a veure amb aquestes característiques que t'acabo de dir.
Em sembla una idea fantàstica. Saps què farem demà, Andrea? Agafarem el micròfon i sortirem al carrer per preguntar-li a la gent què és per ella l'èxit. Què et sembla?
Oh, m'encanta. Meravellós.
No? I així podem valorar una mica la qüestió. Perfecte.
Doncs pues em sembla molt bé.
Doncs estic molt content. Andrea, moltes gràcies.
Bé. A tu, a demà.
Fins a demà. Adéu, bona tarda. Les 4:26 minuts, qui és l'èxit? Ni més ni menys. Irene Funes, què tal? Bona tarda, Irene.
Bona tarda.
La Irene Funes és analista en comunicació no verbal, entre moltes altres coses.
Sí.
Veritat?
Sí.
Què és l'èxit per tu, Irene?
Què és l'èxit per mi? Diria que l'èxit és viure com vull. Sí, viure com vull.
Aquesta és una molt bona definició. Estic segur que l'Andrea estaria molt d'acord, no? Segurament saber interpretar realment també deu ser tot un èxit per tu, no?
És tot un repte per mi. Sí.
Home, m'imagino. Avui nosaltres volem parlar d'una cosa que ens interessa molt, és la comunicació no verbal, que realment té molt a veure amb l'èxit a l'hora d'entendre els missatges.
Sí,
no?
És completament necessari. La comunicació no verbal és completament necessària per viure, perquè hi ha un gran percentatge de la informació que ens arriba és comunicació no verbal, entre un 60 i un 90%.
60 i 90?
Sí, inclús he descobert, bueno, durant la investigació que vaig fer a la universitat, hi ha estudis que diuen que són 93% del missatge que ens arriba.
Sí, que en realitat nosaltres diem una cosa, però això és només el 7% del conjunt de la comunicació.
Exacte, pot ser el 7%, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Mira, s'obre la porta, imagino que vostès han escoltat com s'obria la porta en aquests moments perquè entra, no sé si es coneixen, la Irene coneix el doctor Antoni Bolinches. Senyor Bolinches, què tal? Bona tarda.
Home, encantat d'estar amb vosaltres, amb tan bona companyia.
Home, faltaria més, no? El que m'estranya és que en 30 programes encara no hagués aparegut l'Antoni Bolinches, que és un home amb el que pots comunicar-te de tot amb qualsevol gènere, verbalment o també des d'un punt de vista de comunicació no verbal, no?
I parlant de comunicació, doncs aquí tenim dos mestres, masculino i femenino.
Bé, un de cada.
Exacte.
Efectivament, deies... Ara deixem que acabi d'arribar l'Antoni Bolinches, però dèiem que, efectivament, s'ha fet aquesta investigació a la universitat, que els resultats són brutals, fins al 93%.
Fins a un 93%, sí.
I això què vol dir? Que això nosaltres diem una cosa, però el nostre cos diu una altra?
Això vol dir que la informació que ens arriba... prioritzem la no verbal que la verbal. És a dir, hi ha un exemple que jo he posat a totes les meves classes, que és, si jo et dic que bien me caes, sí, però poso una cara de fàstic o un creu als braços,
sí,
a tu et dona igual la paraula, al piropo, diguem-ne.
Yeah.
A tu el que et fixa, i això és molt, molt, molt evident. Però quan hi ha una incongruència, una microexpressió, per exemple, o algun gest que tu no pots captar a nivell conscient, però el teu inconscient ho capta, et quedaràs amb aquesta sensació. Segur que algun cop has dit, hi ha alguna cosa d'aquesta persona que no sé què és, que no m'agrada.
Yeah.
Això és que lo no verbal t'està dient, t'està donant molta informació, entonces ens quedarem amb aquesta informació.
O sigui, aquella cosa amb aquesta persona no tinc química, uh-huh, en realitat és el discurs que fa el seu cos, no? Uh-huh. El que fa la seva veu, sí, allò que diu, que fa que no ens acabin d'agradar, encara que no sabem ben bé per què.
Exacte, pensa que les microexpressions ens un quart de segon. O sigui, és tan ràpid que a nivell conscient és pràcticament impossible, a no ser que estiguis molt entrenat o utilitzis una càmera.
Però en canvi l'inconscient, pel que diu, sí que ho agafa.
Exacte, hi ha una part del cervell, que és de la corteza prefrontal, ho dic en castellà perquè jo dono les classes en castellà, de la corteza prefrontal, l'àrea ventromedial, hi ha una zona que capta aquesta incongruència. Llavors, vulguem o no vulguem, les incongruències les captarem. I la comunicació no verbal és una incongruència amb el que dic, amb com ho dic.
Em fa molta gràcia perquè l'Antoni Bolinches, des que ha entrat, va sentint absolutament en tot.
Sí, totalment, és un gusto.
Totalment. Sí, eh?
Ja tenim una bona professora.
Tenim una bona professora, Antoni.
I mentre parlava, una de les definicions que jo faig de la intuïció, que té molt a veure amb la comunicació no verbal, mm-hmm, és que la intuïció és la intel·ligència de l'instint.
Mhm.
L'instint capta veritats i mentides. Mm. I aquí tenim les intuïcions. Per què aquesta persona en cau millor o pitjor? A vegades és per la seva energia envers nosaltres i l'altra és pels nostres prejudicis envers l'altre. Okay. La conjunció de les dues variables fa que harmonitzem veritats i mentides per defensar-nos en la vida.
A nosaltres és evident que la vida ens posa davant de situacions a les que hem de quedar bé. Uh-huh. I aleshores utilitzem un discurs, uh-huh, però tu dius, i corregeix-me si m'equivoco, que el nostre cervell en realitat no sap mentir. Amb la qual cosa aquí sotmetem el nostre ésser a una contradicció clara entre el que diem, uh-huh, i el que el nostre cervell pot o no pot fer. És curiosíssim, això.
És curiosíssim. He de dir que el tema de la mentida és molt més complicat, perquè hi ha diferents tipus de mentiders. Llavors, però com a norma general, a persones com tu i com jo, diem, hi ha quatre tipus...
Ah, sí, ara ens ho explicarà
Antoni Bolinches,
sí.
Però en un principi una persona potser com tu, com jo, simplement quan hi ha una mentida hi haurà una incongruència. Per això és molt difícil dir aquest està mentint. No, potser que hi hagi una incongruència perquè una emoció t'està salpicant això. Però deixo la paraula que m'agrada molt.
Anem a parlar, sí, Antoni, de quants tipus de mentida dies? Dius que n'hi ha quatre.
Sí, segons jo vaig tipificar ja amb el meu primer llibre, el canvi psicològic.
Sí? Música. D'una banda les mentides actives.
Sí, jo diferencio entre la mentira activa i la mentira reactiva, i dins de l'activa hi han dos variants, que és l'agressiva i la innecessària,
uh-huh,
i dins de la reactiva, la defensiva i la pietosa.
Jo crec que necessitem exemples de tot,
sí,
això,
sí,
no?, per entendre-ho bé.
Sí.
Però una mentida activa, per exemple.
Activa. És quan tu no m'estàs preguntant res a mi. Si tu em preguntes a mi una cosa i jo et contesto amb una mentida, i és una mentida reactiva.
Clar.
Jo he reaccionat a la teva iniciativa. Però sense que tu em diguis res, jo, yeah, et dic, oi, que guapo estàs. Mm. I resulta que jo no et veig guapo.
Antoni, no sé si has agafat el millor exemple del món. Ara que feia temps que no ens veiem per la pandèmia i de més, no sé, eh? El punt d'empatia te'l veig trontollar últimament. És broma, és broma.
Estàs parlant... Saps quin és el meu proper llibre?
Algú d'empatia.
L'empatia.
Ja veus? Veus? És que aquest home sempre fa llibres de les coses que toca fer.
Sí.
Això que dèiem. O sigui, clar, quan tu estàs dient una cosa que no estàs d'acord, però la dius des d'un punt de vista...
Innecessàriament. Aleshores, la reactiva o és defensiva o és pietosa. O sigui, per exemple, si jo et vull afalagar perquè necessito caure bé o perquè busco un benefici de la teva relació, jo estic fent una mentira activa si tu no m'has preguntat res.
Mm-hmm.
Però si tu m'has preguntat i jo et dic una cosa contrària a la que opino, aleshores estic amb una reactiva, en aquest cas pietosa, que seria interessada, mm-hmm, o que a vegades és defensiva. Per exemple, si la teva dona, la teva parella, et pregunta què has fet aquesta nit? I tu no li vols dir la veritat. Aleshores, tu estaries amb una mentira reactiva piatosa. Per això jo sempre dic que qui pregunta el que no ha de preguntar es pot trobar en què li contestin el que no vol escoltar.
No sé què penses.
Clar, amb els tipus de mentides jo no puc entrar tant. Sí que jo sabia que també hi havia les regles socials, no? Per exemple, si tu vas pel carrer i et diuen... creues amb algú que fa molt temps que no... Què tal, Irene? No vol saber què tal, és un què tal. Llavors, és una regla social. Hi ha regles socials que són mentides. És que jo el tema de la mentida he pensat molt i penso que tothom menteix. Que hem de posar-ho una mica a terra, perquè potser aquestes regles socials són mentides. I poso cometes perquè la paraula mentida fa molta por. I...
Són convencions que moltes es fonamenten amb mitges veritats i altres amb mentides. De fet, com tu saps, en un dels meus aforismes dic... Dir que tot el món menteix és una gran veritat.
Ja. Home, hi ha un altre que a mi m'ha cridat l'atenció, diu que si no fos perquè tots diem mentides, no podríem tenir amics. Això m'ha cridat molt l'atenció.
Sí.
Hi ha molta gent que sent com l'obligació de dir la veritat. I a vegades la veritat fa més mal que bé, no? No sé què penseu.
Aviam, la veritat, quan tu no estàs preparat per escoltar-la... Posem un altre exemple de mentira reactiva, podríem dir piatosa. Jo vaig al metge i li dic, doctor, de veritat que el meu càncer és dels que es cura, oi? I no serà tan immisericòrdia dir-me, no, escolti, el seu càncer és el que té pitjor pronòstic de tots. Em dirà, home, hi ha un percentatge que es cura, perquè jo no vull escoltar la veritat. Ara jo li dic, escolti, doctor, vull que em digui la veritat. El meu càncer quines possibilitats té? Aleshores ella em dirà la veritat. Per tant, si tu no vols saber la veritat, èticament és lícit que et diguin mentides.
Se'n diuen mentides piatoses,
exactament,
no?
Exactament, la reactiva piatosa. Diagnòstic d'una malaltia, ocultacions d'infidelitats. Jo no li puc dir a la meva dona, i tu per què te n'has anat amb la veïna del segon quarta? No, pues saps per què? Perquè fa l'amor molt millor que tu. Ningú és tan immisericordi de dir això. Vaig tenir un mal moment, em sentia sol, tu no em feies cas...
No eres tu, sóc jo.
Sí. La negació. Aquí ja entraríem amb la negació.
No, està clar. Escolta'm, Irene, durant un temps es va posar com molt de moda estudiar PNL, perquè allò de la programació neurolingüística, no? I es feien cursos per tot arreu, i veies que tothom feia com grans anàlisi de qui deia la veritat, que si miraves cap a un cantó era perquè entrava una part del cervell a funcionar, que era el de la veritat o la mentida. N'he sentit tantes coses sobre això. Què hi ha de veritat i què hi ha de mentida?
Jo, això com analista, parlo només com analista, és molt difícil, perquè primer hi hem de diferenciar la mentida que és espontània a la mentida que és preparada, la premeditada. Llavors hi haurà una sèrie de ademanes o de conductes, si és una o és una altra. Però a més hi ha un patró base, és a dir, jo quan estudio les mentides he d'estudiar el patró base de la persona. Jo si ara vull saber si tu estàs mentint o no, és impossible amb la formació com a analista. Suposo que si ets un crack com Paul Ekman, que és com el pionero en les mentires, no? Que va ser el que va descobrir les microexpressions, suposo que sí, que té l'ull entrenat, però jo he de saber el teu patró base en diferents situacions, perquè potser tens un gest, per exemple, rascar-te el nas, que és típic en tu, independentment de la situació.
Clar.
Llavors, si no és el teu patró base, jo no podré saber les mentides.
Lògic.
Llavors, és superdifícil lo de mires cap a dalt, mires cap a avall. Simplement, la sensació de que t'estan mirant, Jo quan em relaciono amb gent i saben que sóc analista, ja es posen nerviosos, ja es toquen el nas, ja fan gestos típics que es diuen indicis conductuals de mentides, ja fan gestos típics com si estigués mentint. Llavors és molt més difícil. Molt més difícil del que es creu.
Estic convençut, no? Però hi ha alguna manera... És a dir, tu que ets experta en això, hi ha alguna manera que podem reconèixer que aquella persona que tenim al davant ens està mentint o no?
Podem veure les incongruències. I jo el que dic és pregunta. Jo, o sea, crec que no es pot, a no ser que tingui una gravació i tingui el seu patró base, si tingui el patró base i diferents gravacions, sí que es pot veure indicis conductuals de mentides, que pot ser que sigui una mentida. Però si és en el dia a dia i veig una incongruència tipus, què tal avui? I veus que es rasca el cap, que és un indici com de vergonya, pots preguntar. Quan hi ha aquest tipus de gestos, pots tenir una sèrie d'hipòtesis, però hi ha moltes hipòtesis que són sesgades amb les teves pors, amb les teves inseguretats. Llavors és molt més difícil. Pregunta. El que sí que pots veure són les incongruències. És a dir, si m'estàs dient que alguna cosa et fa alegria i veig una expressió d'ira, aquí hi ha una incongruència. Jo et pregunto.
Lògic, clar.
Llavors, sí, lògic, però les veig a tot arreu, eh? Com estàs? Molt contenta i amb una microexpressió de por. Què passa aquí, no?
Yeah.
I pensa que qualsevol cosa que et passa pel cap, qualsevol, per exemple, si a mi em diuen, què tal que et cau l'Antonio? A mi em cau molt bé, però de repent la seva mirada em posa avergonyida i m'arrasco. És que qualsevol cosa que passi pel cap, el meu cos ho parlarà.
Què t'està semblant tu d'això, Antoni?
Pues interessantíssim, ho comparteixo absolutament, i a més enriqueix el meu enfocament, podríem dir, fonamentat amb la pràctica clínica, amb el seu enfocament des d'una altra vessant importantíssima, on, com ella ha dit molt bé, encara que ho diem en paraules diferents, o sigui, hi ha tics tensionals que es poden confondre amb expressions que es poden associar amb segones quines persones amb mentides o veritats, i altres que simplement és perquè en aquell moment la persona té una tensió que necessita evacuar. Quan parlaven de les veritats i les mentides, m'ha vingut al cap una reflexió genial de Freud, que en un cert moment, com sabeu, ell deia que el puro era un símbol fàl·lic. I aleshores, amb el seu primer viatge als Estats Units, un periodista diu, escolti, vostè que diu que el puro és un símbol fàl·lic, com és que vostè fuma tants puros? I Freud va contestar, és que a vegades un puro és només un puro. Per tant...
Que bo, això.
Total.
És clar.
No sempre hem de buscar els tres peus al gat. I aquí està, com diferenciem veritats de mentides. I és més, les persones intel·ligents utilitzen veritats paradoxals perquè es computin com mentides. Posaré un exemple.
Sisplau.
Jo arribo a les 4 de la matinada a casa meva i la meva dona em diu, d'on vens ara? Doncs pues mira, estava al llit amb una rossa. Saps què em dirà la meva dona?
Què?
No diguis tonteries.
Ja. Yeah.
Com és que has arribat tan tard? Perquè hem entretingut amb els amics, ja ho saps, que havia quedat amb els amics, punto. Però la veritat és que estava...
És hàbil, això. És hàbil, eh? És molt hàbil, Antoni Bolinches, eh?
Bueno, tot això és teoria, eh?
Ai, ai, ai. No, home, no.
Teoria.
Ho tinc claríssim. És curiós, fixeu-vos quina cosa tan curiosa, perquè el punt de partida d'aquesta xerrada és la comunicació no verbal. I quan parlem de la comunicació no verbal, en un minut i mig ens posem a parlar de la mentida.
Sí.
És curiosíssim, això.
És el més conegut, de fet. Tothom es creu, quan jo dic que soc analista, que tot és el tema de les mentides. És una part de la meva formació, una part petita, de fet, perquè la comunicació no verbal és tot un camp enorme, des de l'actitud corporal, l'expressió facial, com em col·loco a l'espai, la paralingüística, que és tot el tema de la veu, els il·lustradors... És que hi ha moltíssim de comunicació no verbal, però tothom va cap a la mentida.
Si recordes, hi ha un llibre que a mi em va al·lucinar fa molts anys, El Perfumer, us en recordeu del Perfumer?
Sí,
del Suskind, és un senyor que arribava a dominar fins a tal punt les olors, que arribava a dominar fins i tot el que aquestes olors provocaven a la resta de la gent. I aleshores hi ha un parell d'escenes en aquell llibre que són fantàstiques de com de domini de la massa, a partir de l'emissió de tota una sèrie d'olors. No? Si nosaltres arribéssim a dominar perfectament el nostre llenguatge corporal, podríem aconseguir coses dels demés sense que ni tan sols els demés se n'adonessin? Perquè seria el subconscient qui ho pillés i no el conscient?
Que difícil pregunta.
Bon tema. Jo diria que seria més fàcil al contrari. Veure com reaccionen els altres i analitzar la seva disposició envers nosaltres. A l'art de la seducció hi ha una sèrie de tòpics, que si la noia es toca el cabell, que si es posa així, que si es posa aixà... I aleshores, o sigui, és més fàcil, en funció de com veiem a l'altre, tenint en compte una miqueta la biografia de l'altre i diferenciar tics tensionals d'expressions que, d'alguna manera, ens fan arribar aspectes inconscients que la persona no vol comunicar. Jo ho compararia una miqueta amb els somnis projectius. O sigui, el somni s'ha d'interpretar en funció de la biografia del subjecte. Bé, pues la comunicació no verbal s'ha d'interpretar en funció de la biografia del subjecte. Mm-hmm. Si no coneixem prou el subjecte, aleshores, com ha dit molt bé la Irene, tindrem una certa dificultat, perquè no sabrem si és un tic tensional mm-hmm. o és l'expressió d'una incongruència provocada per la incomoditat d'una mentida.
Sí. Yeah.
Jo amb això, jo diria que, perquè molts cops em diuen, no? Vull, jo acompanyo persones a parlar en públic, per exemple, vull semblar més segur. No. Mira qual és la teva inseguretat i a partir d'aquí hi haurà congruència. Jo crec que en vez de descobrir la comunicació no verbal de la gent, anem a treballar la gestió emocional. Què passa amb les meves... Per què sóc incongruent? I a partir d'aquí em relacionaré d'una manera congruent i la gent començarà a relacionar-se de manera congruent.
Perquè, o sigui, et feia aquesta pregunta perquè ara mateix en comunicació es busca les maneres d'arribar absolutament a les persones. No? Uh-huh. Estava recordant, per exemple, una de les coses que has dit tu que tenia a veure amb la comunicació no verbal és el tema de la veu. Uh-huh. I recordo que un dels èxits que es deia s'atribuïa a Hitler, a Adolf Hitler, era justament la tonalitat de la seva veu que podia arribar a influir en la massa, no? Uh-huh. I els seus discursos, doncs, efectivament, provocaven aquest desig. Uh-huh. No sé si ara mateix, al igual que, per exemple, el neuromàrqueting, uh-huh. està estudiant de quina manera arribar als sentits a partir del màrqueting, uh-huh. no sé si existeix algun tipus de branca, però és una pregunta absolutament fora de tot, sí. Que vagi això. És a dir, com fer arribar el missatge a la mm-hmm. persona des del punt de vista de la comunicació no verbal. Si mm-hmm. no s'està fent, mm-hmm. jo crec que s'acabarà fent.
S'estarà fent segur. Sí,
jo estic amb la Irene. Mm-hmm. Hem de treballar al fons i aleshores modificarem la forma. Mm-hmm. Si volem trobar la forma sense treballar al fons, al contrari, pot ser, aleshores tens la síndrome de l'impostor.
Total.
Perquè no mereixo l'èxit que tinc perquè ho estic fent bé, però aquest fer això que fa i bé, no es correlaciona amb la meva seguretat, amb la meva congruència en respecte a allò que fa.
Jo amb això que deies de la branca crec que sé que s'està fent segur, però és, a mi m'ha ressonat el tema de la seducció, però no seducció com a sexual, seducció de, per vendre, els venedors tenen
clar,
una seducció.
I tant.
La veu té una seducció, no? Entonces, sí, jo crec que no és que... És que es fa a nivell conscient, però ho fem a nivell inconscient. Quan volem alguna cosa dels pares que ens donin diners, al final sabem com posar el coll, com posar la veu, com posar el cos, perquè el papa la mare et doni els diners o et deixi sortir, no? Llavors, ho sabem fer a nivell inconscient i el que estan fent els investigadors és passar-ho a lo conscient. És, si jo sé que això funciona, ho utilitzo, però el que jo he comprovat com a experiència és que si no ho fas d'una manera real, la sensació és que t'està venent alguna cosa i potser te la cuela, no?, durant un temps, però després hi ha alguna cosa que no saps el què, però no agrada. Jo he treballat amb molts venedors, assessorant-los, i jo li dic, bueno, lo que llamo los falsos seguros, no? Falsos seguros, em refereixo de seguretat. Falsa seguretat. I es nota, aquesta falsa seguretat, és que es nota moltíssim. No saps el què és. No sé el que, però el teu servei ho ha captat. Sí. Llavors, sí, jo diria que la seducció no sé si m'ha anat pel...
No. És absolutament el tema del que estem parlant, no? Perquè jo volia portar la conversa a un altre lloc, que si arribéssim a dominar totes aquestes tècniques, arribaríem a saber quan ens estan enganyant o no?
Sí, es podria arribar a saber tenir en compte la incertesa de la variable, si forma part d'una estratègia comunicativa o forma part de, podríem dir, el seu constructe i substracte personal. Si recordes, el leitmotiv del meu llibre, L'art d'enamorar, recordes?
I tant.
L'art d'enamorar és l'art de millorar, perquè per millorar jo, evidentment, guanyo una seguretat, la meva congruència fa que actuï amb més espontaneïtat, mm-hmm. amb més seguretat, amb més domini de la situació, i aleshores és quan enamoro. I és més, curiosament, la millor manera d'enamorar és no intentar-ho. O sigui, que sigui l'expressió natural de la teva virtut, de la teva seguretat, de la teva confiança.
Escolteu-me, i si feu un... Ah, perdó, anaves a dir alguna cosa.
Sí, que ja ho fan, de fet. Estava pensant que Paul Ekman, que és l'especialista en comunicació no verbal, treballava, ja no sé si està jubilat, per l'FBI. Justament ell era expert mentides i mirava els presos o les persones que estaven en judici, si estaven mentint o no. Això ja es fa. No sé si aquí es fa. Jo crec que sí.
Jo crec que també es fa.
Sí, perquè ara m'han recordat del cas aquest del nen petit que va desaparèixer, que els experts, després que quan va sortir que havia sigut una noia i tal, van descobrir que ella plorava en ira en vez de tristesa. Llavors això van dir, això no és congruent. O sigui, sí que ho fan, el que passa que no...
La cultura popular és molt sàvia.
No, ho van dir a la policia, ja sí, expressa a la policia.
Ara parlo en general. La cultura popular té un refrany que diu amb la cara paga. Què vol dir amb la cara paga? Que amb la cara li notes la incongruència, la mentida, la falsetat. Si és cert que hi ha persones que tenen més capacitat analítica, hi ha altres com conseqüència d'un aprenentatge i altres perquè tenen aquest do, aquesta facultat.
Clar. En fi, si ja saltéssim fins a l'estafa, aleshores ja seria tremendo, no? Perquè l'estafador, aquella persona que ens ve a enganyar d'aquesta de manera tan volguda, m'imagino que deu tenir tota una sèrie de trets que es detecti tot això,
vale,
no?
Jo sempre dic que la comunicació no verbal o la intel·ligència interpersonal, que és conèixer les necessitats, les emocions de l'altra persona i a partir d'aquí actuar, pots fer ajudar moltíssim. Els psicòlegs tenen intel·ligència interpersonal i coneixements de comunicació no verbal innats. Però, com has dit abans, Hitler tenia uns coneixements de comunicació no verbal espectaculars.
Exacte.
Sabia el que necessitava i el que tenia que dir en cada moment. Llavors, sí, això jo sempre recomano. De fet, quan jo dono classes, digo, sisplau, no agafeu això i feu coses males, sisplau, feu coses bones, però és difícil, sí. Estafador és un seductor i amb uns coneixements de comunicació no verbal, seductor o seductora.
Anem a veure, està amb nosaltres l'Amàlia. Amàlia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'estafador, us podeu posar els auriculars per escoltar bé el testimoni de l'Amàlia. Amàlia o Amèlia, perdona?
Amèlia,
disculpa. Sí. Amèlia, l'estafador, se'l veu venir o no?
Pues no, la veritat és que no.
A tu te la van fer i ben feta, no?
Ben feta, sí. A mi em va enganyar perquè em va prometre que no era un engany i jo vaig fer tot el que vaig poder per esbrinar si realment era un engany. Vaig fer-ho tot. La policia em va dir més, no podia fer.
Explica'ns una mica què va passar.
Pues mira, jo fa uns 3 anys vaig veure una oferta de viatges al Caribe, que era una oferta que tampoc era tan oferta, valia 2.500 euros, dos persones. Però em va fer gràcia perquè era tot un pa, que li volia fer la sorpresa al meu marit. Bueno, vaig trucar amb aquesta empresa, que era una agència de viatges, no era virtual, era de Salamanca, era una agència de veritat. I vaig trucar i em van enviar tots uns fulletons, totes les explicacions. I em van dir el preu, però tenia que pagar només 250 euros d'entrada i després, fins als últims 10 dies abans, podia pagar tot el viatge. Uh-huh. I em semblava bastant bé, però llavors vaig trucar a Salamanca, a l'Ajuntament... O sigui, com jo soc de Barcelona, vaig esbrinar-ho per tot arreu. Vaig buscar correus, a veure si hi havia algun estafador, algun que estigués com ell, que es deia Romer... viatges al Caribe i tothom em deia, no, però quina desconfiança. I jo deia, saps allò que parlaves amb ell i semblava molt bona persona?
Ja, però en canvi hi havia alguna cosa... És curiosíssim, perquè era exactament el que ens estava explicant fa una estona la Irene Funes, no? És a dir, que hi havia alguna cosa que tu allò no et quadrava, no?
Sí, no sé què era, eh? I no sé si era algo que sentia jo, perquè tothom deia, Amelia, però sí. Vaig trucar tot arreu, vaig trucar inclús si estaven als vols al meu nom. Estaven. O sigui, ho tenia tot bé, però què va passar? Que una setmana abans de sortir, que jo em va començar... Bueno, una setmana abans no, 15 dies abans va començar a demanar els diners, perquè si no, no li guardaven, i no li guardaven, i clar, com jo vaig trucar a l'agència als vols i tot estava al meu nom, doncs vaig dir, vale, doncs pago.
Ja, i al final?
Vaig pagar, i una setmana abans em truca ell mateix, i em diu, mira, no podràs viatjar. Com que no podré viatjar? Ja diu que no tenia prou diners per pagar els vols, que s'havia trobat sense diners i que havia fet servir els meus diners per pagar coses que devia.
Que fort.
I jo li dic, com? Em va prometre i prometre que m'ho pagaria aquella mateixa setmana? Res, em va tornar els diners. A mi n'hi ha 350 persones.
El que m'estranya és que truqués.
Sí, sí.
El que m'estranya realment és que truqués. En fi, t'agraeixo molt el testimoni, Amèlia, perquè efectivament aquí el que hem constatat és aquesta cosa de que un no sap massa bé per què, li estan dient que sí, tothom li està fins i tot acusant de mira que ets desconfiat, però és veritat que li diem el setè sentit, no sé ben bé el que és, però que hi ha vegades que la cosa no ens acaba de quadrar, veritat?
És veritat.
És veritat.
Jo puc dir una cosa amb això, que... encara que sentim això, encara que tinguem aquesta sensació, a vegades nos la cuelen i que deixem la culpa a un costat. Si ja t'han dit, si ja diuen que no pugues fer qualsevol cosa...
Ja està, i tant
perquè,
que sí.
Perquè molta gent es pensa que com a analista, com a psicòleg, no ens la colen i ens la colen, clar. Sí, clar.
Amèlia, moltíssimes gràcies, eh?
Al contrari, un plaer.
Gràcies, bona tarda. Estem a 6 minuts de les 5. Ens preguntàvem fa un moment si aquí, als judicis, existia també aquesta figura que reconeixia, mirant a un acusat, si estava dient la veritat o si no estava dient la veritat. Sortim de dubtes. Perquè quan heu dit això, m'ha vingut al cap directament un gran psicòleg forense, bon amic d'altra banda, que és Bernat Noel Tifón. Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Perdona, abans de tot, per l'atracament, perquè he estat parlar d'això i m'ha vingut al cap el teu nom, i t'agraeixo molt, que hagis estat tan ràpid en respondre. Bernat, aquí existeix també aquesta figura, els psicòlegs forenses, d'alguna manera us especialitzeu en dir si la persona en qüestió que està en un judici està dient la veritat o no?
Sí, moltes vegades ens ho pregunten a la sala. De fet, és molt, molt habitual que ens ho preguntin. I ens basem justament en les declaracions que fan les persones, ja sigui en seu judicial, ja sigui en seu policial, o bé justament a l'entrevista que nosaltres practiquem. I si hi ha proves d'alguna de psicomètriques, que també o així doncs, ho acaben de demostrar, no? Però així de bones a primera, sense cap tipus d'element de referència per poder fer una comparativa de la versió que ens manifesta amb una altra versió doncs, que s'ha posat de manifest, es fa molt difícil, així de bones a primeres, si em permet així l'expressió.
No, faltaria més. O sigui, però en tot cas, aleshores, el que feu és veure si hi ha contradiccions en les diferents declaracions que ha dut a terme aquesta persona.
Correcte. I aquestes contradiccions, aquestes il·logicitats, aquestes justament doncs, decalatges, no?, de les manifestacions que fa aquesta persona, s'agafen molt, molt als propis lletrats. I dintre doncs, l'àmbit del sistema judicial són molt importants, perquè la versió dels esdeveniments, la successió de fets que d'alguna manera es relaten, han de tenir un inici, un nus, un desenllaç, que evidentment s'ha de mantenir coherent sempre al llarg de les manifestacions o al llarg de, diguem-ne, de les declaracions que fa el subjecte en qualsevol dels àmbits, policial, judicial o inclús davant nostre dintre l'àmbit clínic.
Teníem dubtes, ara ja no en tenim. Efectivament, aquesta figura a la qual feia referència a la Irene Funes fa una estona també existeix a casa nostra, i una de les persones que el practiquen és justament Bernat Noel Tifón, a qui agraïm, com sempre, la seva amabilitat a l'hora de respondre a les nostres preguntes. Gràcies, Bernat.
Encantat, sisplau. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Bona tarda. Bernat Noel Tifón, que és psicòleg forense, és realment un personatge molt especial, amb una vida molt, molt especial. Vosaltres sabeu reconèixer quan algú s'està mentint o no? D'entrada, hi ha alguna cosa que diguis és que quan passa això, segur que m'estan mentint.
Vols que els meus amics se'n vagin del meu costat?
Sí, perquè això...
Contestes tu primer.
Va, Antoni, digues.
No, jo és que accepto que viure en societat és gestionar bé les mentides, tant com relativitzar la dels altres com utilitzar sàviament les teves. Precisament quan al canvi psicològic dic que hem de mentir poc i per bé, el que em refereixo és a una adequada gestió de la mentida des del principi de bondat i només mentir per no perjudicar el proisme. A mi m'enganya tothom que em digui una cosa que pugui ser certa. Per tant, jo m'ho crec tot. Enganyar-me a mi no té cap mèrit, perquè jo em fio de les persones. Ara, si tu em dius que has vist un burro volar, no m'ho creuré, de moment. Si em dius que has vist...
De moment.
Si em dius que has vist un ovni, m'ho creuré. I aquí ja entrem en un altre tema. Com les creences fan que acceptem unes coses i no unes altres.
Antoni, és que ara m'acabes de donar un
per un altre
peixet.
Programa. Un altre
però,
programa.
O sigui, no et creus un burro volant, però et creus un ovni?
Sí.
I si el burro va dins l'ovni?
Aleshores, crec les dues coses.
Jo amb això he de dir que sí que veus coses, no? O sigui, veus coses, però és el que vius en societat, llavors ho deixes passar, igual que com a fisio, que abans era fisio, veus una sèrie de coses físiques, com a analista veig coses... però les deixo passar o no, a vegades abro la pregunta i ja veurem.
Doncs nosaltres fem el mateix, a vegades obrim els micròfons i ens trobem amb el que ens trobem, i avui ens hem trobat amb una conversa interessantíssima, de veritat, sobre la comunicació no verbal, que ens ha portat efectivament cap a la mentida, com a la gran estrella de tota aquesta conversa, malgrat, com molt bé comentava la Irene Fures, que és analista en comunicació no verbal, és persona que ha dut a terme tot un seguit de treballs com a investigadora a la universitat, justament sobre aquests temes, és molt més àmplia la programació, anava a dir neurolingüística, no, la no verbal, no?
Sí, la no verbal.
Una altra cosa. Gràcies, Irene, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Tenim ganes que vinguessis, Antoni.
Encantat d'estar amb tu, ja ho sé.
Hauràs de venir molt més sovint.
Sí, sempre que tu vulguis i m'ho demanis de veritat.
Tu saps que jo sempre t'ho demano de veritat, però si que no m'ho notes als ulls. Que això és interessantíssim, no hem parlat, i ara ja no tenim temps, de com les mascaretes han fet que ens fixem més en la mirada de les persones. I la mirada parla molt més del que fins i tot ens havia imaginat. Un altre dia en parlem de les mirades, ara el que fem és obrir bé les oïdes, en aquest cas, perquè ens arriben les notícies de les 5. Fem una petita pausa i després, tal setmana com aquesta, el tot anirà bé. Fins ara mateix.